per quin artista començaríem? Quin seria el primer que tu destacaries?
Home, el primer no per res, sinó perquè fins i tot si vols per ordre alfabètic, David Bonet, que presenta una peça que es diu ST, que en realitat vol dir sense títol, però en tot cas sobre aquest acrònim ST. A veure, en general una cosa que voldria comentar d'entrada sobre el conjunt de la Bienal d'enguany és el pes important que té la pintura. Així com altres anys hi havia doncs més presència de l'audiovisual o de fins i tot d'altres de la fotografia, tot i que hi ha fotografia, enguany no hi ha audiovisual, però sí que hi ha fotografia. Enguany el que hi ha és un pes important de les obres pictòriques i no sé, de la pintura, vaja, i a més a més de grans dimensions. En general, i dintre d'aquesta característica del gran pes de la pintura que hi ha per part dels diferents artistes de la Bienal, també destaca la diversitat de formalitzacions, és a dir, hi ha realisme, hi ha realisme màgic, hi ha abstraccionisme, informalisme, és a dir, hi ha diferents formes d'interpretar aquesta expressió pictòrica. Com deia, aquesta ST, sense títol, de David Bonet, seria una d'aquestes informalistes, amb una peça informalista, però que remetria d'alguna forma al món de les textures tèxtils, de les textures de teixit tèxtils. És suggeridor perquè a més, diguem-ne, d'alguna forma ens remetria també al, una mica per casualitat, perquè evidentment l'obra no està feta expressament per aquest marc, però s'hi troba a la Casa Imat en tant que centre tèxtil, no?
Sí, hem de dir que l'obra és bastant grossa, fa, pel que veiem a les mides, 184 per 191 centímetres, així que déu-n'hi-do, no? El format és gran. Per què s'ha apostat en aquesta edició més pel que seria la pintura i no tant, com deies, per altres formats com podrien ser l'audiovisual? És pel tipologia d'obres que us han arribat?
No hi ha un prejudici, diguem-ne, no hi ha una aposta prèvia, diguem-ne, en la tria de les peces. El jurat treballa a partir de les propostes presentades pels artistes i enguany s'ha considerat que les millors propostes des d'un punt de vista artístic eren pictòriques. L'any passat doncs hi havia algunes bones propostes, bueno, l'any passat, la darrera Bienal, hi havia algunes bones propostes que eren audiovisuals. L'any vinent poden haver-hi bones propostes que siguin de tipus escultòric. És a dir, no hi ha un preconcepte, no hi ha una aposta prèvia, sinó el que hi ha és el resultat de l'anàlisi de les obres presentades pels artistes. I enguany s'ha donat aquest cas, diguem-ne, que el que s'ha considerat, el jurat va considerar que les propostes més interessants eren aquestes i que no hi entrava, com deien, ni cap escultura ni cap proposta audiovisual.
En la Bienal que es fa és una aposta per l'art jove, amb una mica aquest art trencador. Quina novetat suposa aquests quadres, formats que podem veure aquí a la Casa Imat respecte a altres creacions que s'estan fent en aquest moment?
A veure, de fet més que una, com dir-ho, més que un trencament respecte a altres propostes que s'estiguin fent, el que sí que es dona és una mostra, és a dir, la Bienal d'Art Contemporani Català seria una mica la mostra del que està passant en el país a nivell artístic, a nivell de joves creadors. I en aquest sentit, més que com deia, més que una excepció, el que constitueix és una mostra del que s'està produint. Què és el que s'està produint? El que s'està produint és una mica el jurat estava d'acord amb considerar que el que s'està produint és bàsicament un bon treball, diguem-ne, de domini tècnic, un bon coneixement de les matèries, és a dir, tant dels suports de diferents tipus, tant materials com immaterials, és a dir, hi ha un bon coneixement del que són les tècniques pictòriques, com també, per exemple, de les tècniques informàtiques o audiovisuals, i hi ha una recerca de formes d'expressió que remeten, això sí, diguem-ne, a models més o menys consagrats dintre de l'art contemporani, però a models més o menys consagrats. No hi ha una voluntat de trencament, sinó d'això d'experimentar l'entorn de camins ja oberts, diguem-ne, per artistes consagrats en l'art contemporani.
A mi hi ha una obra que especialment m'ha fet gràcia, ara no sé com es diu, ens acostem, és la Lola Lasurt, que fa com una espècie, seria un tipus fotografia però en pintura. Explica'ns una mica, perquè és una pintura molt realista.
Sí, aquesta també és una... Clar, l'art contemporani és un art molt, molt divers. Quan es parla d'art contemporani, bé, dintre dels mateixos creadors i dels mateixos crítics hi ha polèmica sobre què s'ha de considerar o no art contemporani. En un sentit estrictament cronològic, per entendre'ns, art contemporani és el que s'està produint actualment i amb termes de modernitat. Però dintre d'aquesta paraigua, diguem-ne, es produeixen coses molt diverses i es produeix, com deia, des de l'informalisme fins a l'hiperrealisme, per exemple. Aquesta artista, la Lola Lasurt, treballa amb aquests termes que remeten, diguem-ne, d'alguna forma, aquest hiperrealisme remet a un món també provinent de l'audiovisual. Aquesta sèrie, que es diu Sèrie Amnèsies, com bé dius, participen d'aquest hiperrealisme, però també amb un joc. Com deia abans, doncs, hi ha els artistes joves intentant, doncs, experimentar a partir de camins ja més o menys explorats. En aquest cas es veuen unes figures que tendeixen a l'hiperrealisme, o al realisme, en aquest cas, però que, diguem-ne, es plantegen dintre d'una mena de marc no realista i que tendeix amb una certa abstracció, és a dir, hi ha una combinació d'aquestes dues línies diguem-ne, d'experimentació en l'art contemporani, aquest realisme que està també molt de moda últimament, dintre, diguem-ne, podríem dir d'un marc més abstraccionista.
Senyors,
Digues, Sílvia.
És que estic aquí pendent de la vostra conversa, us veig molt, molt ficats en el tema, eh? Tot i que, sí, tu tens la possibilitat de tenir un guia per tu sol, ara no tens la gentada que pot haver-hi la Casa Aymat pel matí i pots disfrutar molt d'aquesta exposició també, no?
I un guia de primera classe, perquè que et faci de guia el director del Museu de Sant Cugat, home, com a mínim pots donar una mica allò. Sí, he anat a veure la mostra de Biennal, m'ha fet de guia el director, com si estiguessis una mica enxufat.
Bueno, cadascú el que es mereix.
Lluís,
mira quina floreta m'ha tirat.
Digues.
Voldria fer-te des d'aquí un parell de qüestionari breu, podríem dir, per algunes preguntes que tenim d'interès per adreçar-te. I en relació a aquesta Biennal, et vull preguntar el mateix que li vaig dir a en Josep Canals, l'artífex també d'aquesta iniciativa, sobre el fet que ja portem dues edicions que entre els finalistes que han participat a la Biennal no tenim cap que santcugatenc. Recordem noms com Maria Fabra o Raquel Arévalo, però novament no hem tingut un artista de la ciutat. On els tenim, els artistes joves?
I són el que, com deia abans, com li comentava abans, el Nacho, és veritat.
Volia veure si estava atent, m'ha posat a prova per si estava atent i me'n recordava del meu nom.
Ah, exacte, no, però veig que està atent, sí. Com li comentava abans, el Nacho, el jurat no hi ha una, no hi ha un, el jurat de la Biennal no té, diguem-ne, uns prejudicis, o diguem-ne, uns criteris previs de selecció, perquè això alteraria, diguem-ne, la...
No, evidentment, però dic que crida l'atenció, no? El fet de que sempre aquí. Com que tenim aquest fantàstic índex d'artistes de Sant Cugat i molta gent jove, com que... És una mica com un indicatiu, eh? No em malinterpretis.
No, precisament. Això volia dir, és a dir, no hi ha un prejudici, per tant és sa, diguem-ne, per entendre'ns, que en tot cas, bueno, sa, és sa des d'un punt de vista de la tria, per entendre'ns, que no tingui per què haver-hi cap santcugatenc. D'altra banda, és cert que és... No diria preocupant, però en tot cas és un fet per tenir en compte i per fer-hi voltes, diguem-ne, per pensar-hi, el fet de que el jurat no consideri que cap dels artistes que s'ha presentat en aquesta ocasió o en l'ocasió passada santcugatenc, sigui de les propostes més interessants. De totes maneres, això no vol dir res respecte tampoc a la salut, podríem dir, de la creativitat de Sant Cugat. Sí que és veritat que hi ha un, podríem dir, un cens important d'artistes podríem dir consagrats, consagrats ni que sigui a nivell santcugatenc, mentre que de joves creadors doncs, costa més, diguem-ne, de trobar-los i d'individualitzar-los, no? Però això també passa a Sant Cugat i passa a tot arreu, i és una dinàmica comprensible, és a dir, costa molt trobar les propostes interessants i costa molt que les propostes interessants siguin identificades i que trobin un circuit en el qual desenvolupar-se. Un cop han estat individualitzades i són reconegudes, doncs ja sempre és més fàcil recórrer-hi, no?
I Lluís, una última qüestió, perquè ja sabem que tens l'agenda molt ocupada, però preguntar-te també per un osset. Ens ha comentat que el museu té la intenció de fer més patrimoni i col·laborar amb entitats. Exactament què és això? Sí. que et va passant pel cap?
Sí, bueno, ja, malifetes, sempre que podem fer. Bueno, clar, el museu té, diguem-ne, com a objectiu genèric donar a conèixer el patrimoni i la riquesa patrimonial santcugatenca, partint de les dues peces més importants, que és el monestir i la Casa Imat. Però en tot cas, des de l'equip del museu entenem que el patrimoni s'ha de concebre amb una realitat molt global. Sant Cugat té molt de patrimoni, molt més del que molts santcugatencs mateixos tenen consciència. Hi ha una riquesa patrimonial bastant important que és concreta doncs, en la pròpia vila, en els edificis que existeixen, en els carrers, en el traçat urbà, però també en moltes tradicions, en molts elements d'allò que es denomina normalment la cultura immaterial. Bé, doncs això també tenim l'obligació de treballar-ho, de donar-ho a conèixer, de fomentar el gaudi per part de la població. I resulta que, a més a Sant Cugat hi ha moltes entitats que treballen amb una direcció paral·lela. Doncs el que hem de fer és diguem-ne, posar el museu al servei d'aquesta dinàmica i posar-nos d'acord amb entitats de la ciutat que estan treballant per dinamitzar, per donar a conèixer, per revitalitzar temes relacionats amb el patrimoni, tant material com immaterial, i el resultat d'aquesta voluntat i d'aquesta dinàmica és una proposta que començarem a implementar enguany, el mes de juny, i que volem que sigui una mena de festa anual. Unes jornades que conjuntament el museu i en aquesta primera ocasió seran 15 entitats, farem doncs, per donar a conèixer la riquesa patrimonial de Sant Cugat amb propostes que provenen de les mateixes entitats i a les quals doncs, el museu els hi dona el suport i la difusió i la coordinació amb l'objectiu, com deia, doncs, això, de dinamitzar i de donar a conèixer doncs, la riquesa patrimonial de Sant Cugat, que és molta.
I una mica l'objectiu per visualitzar-ho una mica i fer-nos una idea, un exemple, Lluís, com seria?
Sí, doncs mira, hi han coses molt diverses, propostes molt diverses, des de les que pugui fer el mateix museu, doncs, de fer visites comentades per la ciutat i pel monestir o per la Casa Imat, és a dir, donar a conèixer aquesta part de cultura material, o altres propostes, doncs ara sí que pensi jo, doncs per exemple, tallers a l'entorn del Vall de Gitanes, per exemple, o tallers a l'entorn del Pagalí Joan, o tallers a l'entorn del Vall de Bastons, per exemple, o tallers de llengua, sobre paraules, diguem-ne, sobre paraules antigues i modernes. És a dir, el que s'ha intentat és, amb les entitats que estan treballant sobre aquests temes aquí a Sant Cugat, ajudar-les a donar a conèixer el seu missatge i llavors, doncs, diguem-ne, fer-li una miqueta a la volta en el sentit de dir, doncs, ara explica'm una miqueta la raó històrica de tot plegat. És a dir, per entendre'ns, el Vall de Gitanes o el Pagalí Joan, evidentment és una tradició molt santcugatenca, molt prèviament santcugatenca, el Pagalí Joan, però alhora també hi ha una vessant històrica que l'explica. Doncs anem a fer les dues coses, anem a donar a conèixer el Pagalí Joan, les seves característiques i la seva història, i d'aquesta forma doncs, la gent tindrà aquesta dimensió més patrimonial, per entendre'ns, el divertiment de conèixer un ball que és molt propi, l'enriquiment de construir la pròpia identitat, i alhora doncs, també un plus de coneixement que en definitiva és l'objectiu de tot museu.
Molt bé, doncs per això, director, hauríem de donar exemple i la propera festa del Pagalí Joan el vull veure ballant aquí a la plaça, eh?
Em faràs de parella?
Home, si em convida.
Ah, convidada està.
Mira, molt bé.
Ja tens una proposta.
Has vist?
Pagalí Joan.
Sí, és que...
No s'aconsegueix mai un ball tan ràpid com els aconsegueixes tu, eh?
Perdona, eh? Jo he batut rècords. Escolta, moltes gràcies a tots dos. Lluís Campins, director del Museu de Sant Cugat. Nacho Vázquez, periodista d'aquesta casa. Gràcies per acostar-nos l'actualitat minut a minut al Sant Cugat a fons. Bon dia.
Moltes gràcies.
Gràcies, bon dia.